Capítol 3. Pensar i gestar un món obert. Un ésser humà està fet de tal manera que no es realitza, no es desenvolupa ni pot trobar la seva plenitud si no és en el lliurament sincer de si mateix als altres. Ni tan sols arriba a reconèixer a fons la seva pròpia veritat si no és en el trobament amb els altres. Només em comunico realment amb mi mateix en la mesura en què em comunico amb l'altre. Això explica per què ningú no pot experimentar el valor de viure sense rostres concrets a qui estimar. Aquí hi ha un secret de la veritable existència humana, perquè la vida subsisteix on hi ha vincle, comunió, fraternitat. I és una vida més forta que la mort quan es construeix sobre relacions veritables i llaços de fidelitat. Per contra, no hi ha vida quan pretenem pertànyer només a nosaltres mateixos i viure com illes. En aquestes actituds preval la mort. Més enllà, des de la intimitat de cada cor, l'amor crea vincles i amplia l'existència quan treu la persona d'ella mateixa cap a l'altra. Fets per a l'amor, hi ha en cada un de nosaltres una llei d'èxtasi. Sortir de si mateix per trobar en un altre un creixement del seu ésser. Per això, en qualsevol cas, l'home ha de dur a terme aquesta empresa, sortir de si mateix. Però no puc reduir la meva vida a la relació amb un petit grup, ni tan sols la meva pròpia família, perquè és impossible entendre'm sense un teixit més ampli de relacions. No solament l'actual, sinó també el que em precedeix i m'ha anat configurant al llarg de la meva vida. La meva relació amb una persona que aprecio no pot ignorar que aquesta persona no viu tan sols per la seva relació amb mi, ni jo visc tan sols per la meva referència a ella. La nostra relació, si és sana i veritable, ens obre als altres que ens amplien i enriqueixen. El més noble sentit social avui fàcilment queda anul·lat rere intimismes egoistes amb aparença de relacions intenses. En canvi, l'amor que és autèntic, que ajuda a créixer, i les formes més nobles de l'amistat resideixen en cors que es deixen completar. La parella i l'amic són per a obrir el cor en cercles, per a fer-nos capaços de sortir de nosaltres mateixos fins a acollir tothom. Els grups tancats i les parelles autorreferencials que es constitueixen en un nosaltres contra tothom solen ser formes idealitzades d'egoisme i de mera autopreservació. Per alguna cosa, moltes petites poblacions que sobrevivien en zones desèrtiques van desenvolupar una generosa capacitat d'acolliment davant els pelegrins que passaven i encunyaren el sagrat deure de l'hospitalitat. El visqueren també les comunitats monàstiques medievals, com s'adverteix en la regla de Sant Benet. Encara que pogués desestructurar l'ordre i el silenci dels monestirs, Benet reclamava que els pobres i pelegrins fossin tractats amb la màxima cura i sol·licitud. L'hospitalitat és una manera concreta de no privar-se d'aquest desafiament i d'aquest do, que és el trobament amb la humanitat més enllà del propi grup. Aquelles persones percebien que tots els valors que podien conrear havien d'anar acompanyats per aquesta capacitat de transcendir-se en una obertura als altres. El valor únic de l'amor. Les persones poden desenvolupar algunes actituds que presenten com a valors morals: fortalesa, sobrietat, laboriositat i altres virtuts. Però per orientar adequadament els actes de les distintes virtuts morals, és necessari considerar també en quina mesura aquests realitzen un dinamisme d'obertura i unió envers altres persones. Aquest dinamisme és la caritat que Déu infon. Altrament, potser tindrem només aparença de virtuts, que seran incapaces de construir la vida en comú. Per això, deia Sant Tomàs d'Aquino, citant Sant Agustí, que la temprança d'una persona avara ni tan sols és virtuosa. Sant Bonaventura, amb altres paraules, explicava que les altres virtuts sense la caritat estrictament no compleixen els manaments com Déu els entén. L'altura espiritual d'una vida humana està marcada per l'amor, que és el criteri per a la decisió definitiva sobre la valoració positiva o negativa d'una vida humana. Tanmateix, hi ha creients que pensen que la seva grandesa està en la imposició de les seves ideologies a la resta, o en la defensa violenta de la veritat, o en grans demostracions de fortalesa. Tots els creients necessitem reconèixer això. La primera cosa és l'amor. Allò que mai no ha d'estar en risc és l'amor. El més gran perill és no estimar. En un intent de precisar en què consisteix l'experiència d'estimar que Déu fa possible amb la seva gràcia, Sant Tomàs d'Aquino l'explicava com un moviment que centra l'atenció en l'altre considerant-lo com un mateix. L'atenció afectiva que es presta a l'altre provoca una orientació a cercar el seu bé gratuïtament. Tot això parteix d'una apreciació, d'una valoració, que en definitiva és el que hi ha darrere la paraula caritat. L'ésser estimat és car per a mi, és a dir, és estimat com d'alt valor. I de l'amor pel qual a un li és grat a l'altra persona, depèn que li doni quelcom gratis. L'amor implica llavors alguna cosa més que una sèrie d'accions benèfiques. Les accions brollen d'una unió que inclina més i més cap a l'altre, considerant-lo valuós, digne, grat i bell, més enllà de les aparences físiques o morals. L'amor a l'altre, per ser qui és, ens mou a buscar el millor per a la seva vida. Només en el conreu d'aquesta manera de relacionar-nos farem possibles l'amistat social que no exclou ningú i la fraternitat oberta a tothom. La creixent obertura de l'amor. L'amor ens posa finalment en tensió vers la comunió universal. Ningú no madura ni assoleix la seva plenitud aïllant-se. Per la seva pròpia dinàmica, l'amor reclama una creixent obertura, major capacitat d'acollir els altres en una aventura mai acabada que integra totes les perifèries cap a un ple sentit de pertinença mútua. Jesús ens deia: «Tots vosaltres sou germans». Aquesta necessitat d'anar més enllà dels propis límits val també per a les distintes regions i països. De fet, el nombre cada vegada més gran d'interdependències i de comunicacions que s'entrecreuen en el nostre planeta fa més palpable la consciència que totes les nacions de la Terra comparteixen un destí comú. En els dinamismes de la història, malgrat la diversitat d'ètnies, societats i cultures, hi veiem sembrada la vocació a formar una comunitat composta de germans que s'acullen recíprocament i es preocupen els uns dels altres. Societats obertes que integren tothom. Hi ha perifèries que estan a prop de nosaltres, al bell mig d'una ciutat o en la pròpia família. També hi ha un aspecte de l'obertura universal de l'amor que no és geogràfic, sinó existencial. És la capacitat quotidiana d'ampliar el meu cercle, d'arribar a aquells que espontàniament no sento part del meu món d'interessos, encara que estiguin a prop meu. D'altra banda, cada germà o germana que sofreix, abandonat o ignorat per la meva societat, és un foraster existencial. Per més que hagi nascut en el mateix país, pot ser un ciutadà amb tots els papers, però el fan sentir com un estranger a la seva pròpia terra. El racisme és un virus que muta fàcilment i en lloc de desaparèixer es dissimula, però està sempre a l'aguait. Vull recordar aquests exiliats ocults que són tractats com a cossos estranys en la societat. Moltes persones amb discapacitat senten que existeixen sense pertànyer i sense participar. Hi ha encara moltes coses que els impedeixen de tenir una ciutadania plena. L'objectiu no és solament cuidar-los, sinó que participin activament en la comunitat civil i eclesial. És un camí exigent i també fatigós, que contribuirà cada vegada més a la formació de consciències capaces de reconèixer cada individu com una persona única i irrepetible. Igualment penso en els ancians, que també, per la seva discapacitat, a vegades se senten com una càrrega. Tanmateix, tots poden donar una contribució singular al bé comú a través de la seva biografia original. Em permeto d'insistir-hi. Tingueu el valor de donar veu als qui són discriminats per la seva discapacitat, perquè, desgraciadament, en algunes nacions, encara avui, es dubta reconèixer-los com a persones d'igual dignitat. Comprensions inadequades d'un amor universal. L'amor que s'estén més enllà de les fronteres té a la seva base allò que anomenem amistat social en cada ciutat o en cada país. Quan és genuïna, aquesta amistat social dins una societat és una condició de possibilitat d'una veritable obertura universal. No es tracta del fals universalisme del qui necessita viatjar constantment perquè no suporta ni estima el seu propi poble. Qui mira el seu poble amb menyspreu estableix a la seva pròpia societat categories de primera o de segona classe, de persones amb més o menys dignitat i drets. D'aquesta manera, nega que hi hagi lloc per a tothom. Tampoc no estic proposant un universalisme autoritari abstracte establert o planificat per alguns i presentat com un suposat somni en vista a homogeneïtzar, dominar i expoliar. Hi ha un model de globalització que conscientment apunta a la uniformitat unidimensional i prova d'eliminar totes les diferències i tradicions en una recerca superficial de la unitat. Si una globalització pretén igualar tothom, com si fos una esfera, aquesta globalització destrueix la riquesa i la particularitat de cada persona i de cada poble. Aquest fals somni universalista acaba prenent el món el seu variat colorit, la seva bellesa i, en definitiva, la seva humanitat. Perquè el futur no és monocromàtic, sinó que és possible si ens animem a mirar-lo en la varietat i en la diversitat del que cadascú pot aportar. Com necessita aprendre la nostra família humana de viure junts en harmonia i pau, sense necessitat que hàgim de ser tots ben iguals? Transcendir un món de socis. Reprenguem ara aquella paràbola del bon samarità, que encara té molt a proposar-nos. Hi havia un home ferit en el camí. Els personatges que passaven al seu costat no es concentraven en aquesta crida interior a esdevenir propers, sinó en la seva funció, en el lloc social que ells ocupaven, en una professió rellevant en la societat. Se sentien importants per a la societat del moment i la seva urgència era el rol que els tocava de complir. L'home ferit i abandonat en el camí era una molèstia per aquest projecte, una interrupció, i al seu torn era algú que no complia cap funció. Era un no ningú, no pertanyia a cap agrupació que es considerés destacable, no tenia cap funció en la construcció de la història. Mentrestant, el samarità generós es resistia a aquestes classificacions tancades, encara que ell mateix quedava fora de qualsevol d'aquestes categories i era senzillament un estrany sense un lloc propi en la societat. Així, lliure de qualsevol rètol i estructura, va ser capaç d'interrompre el seu viatge, de canviar el seu projecte, d'estar disponible per a obrir-se a la sorpresa de l'home ferit que el necessitava. Quina reacció podria provocar avui aquesta narració en un món en què apareixen constantment i creixen grups socials que s'aferren a una identitat que els separa de la resta? Com pot commoure els qui tendeixen a organitzar-se de tal manera que s'impedeixi tota presència estranya que pugui pertorbar aquesta identitat i aquesta organització autoprotectora i autorreferencial? En aquest esquema queda exclosa la possibilitat de fer-se pròxim i solament és possible ser pròxim de qui permeti assegurar els beneficis personals. Així, la paraula pròxim o proisme perd tot significat i únicament cobra sentit la paraula soci, l'associat per determinats interessos. Llibertat, igualtat i fraternitat. La fraternitat no és únicament resultat de condicions de respecte a les llibertats individuals ni tan sols de certa equitat administrada. Si bé són condicions de possibilitat, no basten perquè ella sorgeixi com a resultat necessari. La fraternitat té quelcom de positiu per oferir a la llibertat i a la igualtat. Què passa sense la fraternitat conreada conscientment, sense una voluntat política de fraternitat, traduïda en una educació per a la fraternitat, per al diàleg, per al descobriment de la reciprocitat i l'enriquiment mutu com a valors? El que passa és que la llibertat s'estableix. Llibertat, igualtat i fraternitat. La fraternitat no és únicament resultat de condicions de respecte a les llibertats individuals i tan sols de certa equitat administrada. Si bé són condicions de possibilitat, no basten perquè ella sorgeixi com a resultat necessari. La fraternitat té quelcom de positiu per oferir a la llibertat i a la igualtat. Què passa sense la fraternitat conreada conscientment, sense una voluntat política de fraternitat, traduïda en una educació per a la fraternitat, per al diàleg, per al descobriment de la reciprocitat i l'enriquiment mutu com a valors? El que passa és que la llibertat s'afebleix, resultant així més una condició de soledat, de pura autonomia, per a pertànyer a algú o a quelcom, o només per a posseir i gaudir. Això no esgota pas la riquesa de la llibertat, que està orientada, sobretot, a l'amor. Tampoc la igualtat no s'aconsegueix definint en abstracte que tots els éssers humans són iguals, sinó que és el resultat del conreu conscient i pedagògic de la fraternitat. Els que únicament són capaços de ser socis creen mons tancats. Quin sentit té en aquest esquema aquesta persona que no pertany al cercle dels socis i arriba somiant una vida millor per a si mateix i per a la seva família? L'individualisme no ens fa pas més lliures, més iguals, més germans. La mera suma dels interessos individuals no és capaç de generar un món millor per a tota la humanitat. Ni tan sols pot preservar-nos de tants mals que cada vegada esdevenen més globals. Però l'individualisme radical és el virus més difícil de vèncer. Enganya. Ens fa creure que tot consisteix a deixar anar les pròpies ambicions, com si acumulant ambicions i seguretats individuals poguéssim construir el bé comú.